RAC1. Notícies. Jordi Casals.
Bona tarda, són les 5. Carles Puigdemont replica a Isabel Díaz Ayuso i li diu que prefereix la medalla d'honor del seu poble abans que una gran creu espanyola. Ho ha fet en una piulada de Twitter després que la presidenta de la Comunitat de Madrid critiqués la condecoració del govern amb la creu de plata a Maria Gámez, que dirigia la Guàrdia Civil quan van cessar Diego Pérez de los Cobos com a cap de la comandància de Madrid, tot plegat mentre continuen els estira i arronsa entre el Partit Popular i el PSOE a menys de 48 hores perquè es constitueixin les Corts. Precisament Ayuso ha lamentat avui que Puigdemont pugui decidir el futur d'Espanya. La presidenta de la Comunitat de Madrid ha acusat Pedro Sánchez de practicar, diu, una política de mercat d'interessos i de negociar d'amagat amb Junts, amb qui diu que no s'hauria de parlar.
También quiero recordar que el grupo mayoritario, el que ganó estas elecciones, el Partido Popular, tiene que hablar y dar paso adelante como lo está haciendo. Ante esto que llaman de progreso, mayoría de progreso, que lo único que es un frente de intereses contra España. Y lo negocian de manera oculta y sobre todo despreciando a la opinión.
Els populars es reuniran demà a la tarda amb els seus diputats i senadors per estudiar els escenaris que s'obren a poques hores de la Constitució del Congrés. Catalunya ha detectat una quarantena de casos de la nova variant de Covid, Eris. L'Organització Mundial de la Salut diu que és una variant molt contagiosa, però assegura que té un risc molt baix per la salut de les persones. De fet, tot i l'increment de casos, als hospitals gairebé no s'està notant. L'epidemiòleg de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha explicat a RAC1 que la variant podria arribar a ser predominant, tot i que de moment no els preocupa.
Anirà pujant i veurem fins on arriba, fins i tot pot arribar a ser predominant, però el més important és quina repercussió pot tenir això sobre les nostres mides, sobre la clínica que té aquesta malaltia. I tot fa pensar que de moment no hi ha cap dada que pensis que aquesta variant és més greu o que pot provocar un tipus diferent de malaltia o alguna complicació, diguéssim, que no havíem vist abans, al contrari.
Ara mateix hi ha 453 persones ingressades per Covid, són tot just 13 més que la setmana passada, i la majoria són persones de més de 60 anys. De totes maneres, es recomana a tothom que tingui símptomes, que eviti espais amb molta gent i, si cal, es posi la mascareta. I les universitats catalanes i espanyoles queden fora de les 200 primeres posicions del rànquing de Xangai per primer cop en 6 anys. La més ben valorada és la Universitat de Barcelona, que se situa entre les 400 millors del món, on també hi ha la Pompeu Fabra i l'Autònoma de Barcelona. Per darrere, el bloc de les 800 s'hi troben la Politècnica, la Universitat de Lleida, la de Girona i la Universitat Rovira i Virgili. El rànquing de Xangai és un dels més prestigiosos del món, analitza les investigacions dels professors i té en compte el nombre d'articles publicats, així com la quantitat de vegades que s'ha citat, entre altres indicadors. L'estudi ha analitzat unes 2.500 universitats de tot el món, 500 més que l'any passat. I ara els esports, amb Marina Garrido.
Xavi ha donat descans a la plantilla dos dies després de l'empat a zero al camp del Getafe. Mentrestant, el moviment s'ha produït a les oficines del Barça. Els directors esportius del club, Mateu Alemany i Deco, s'han reunit per abordar algunes de les prioritats en aquest tram final del mercat d'estiu. Per una banda, el fitxatge del futbolista del Manchester City, el lateral dret João Cancelo, i per l'altra, les sortides de jugadors com Lenglé o Dest. El dia que Pep Guardiola ha confirmat a la roda de premsa prèvia a la Supercopa d'Europa de demà a les 9 entre City i Sevilla que Kevin De Bruyne estarà uns mesos de baixa. El migcampista té una lesió als isquiotibials i podria passar pel quiròfan, una baixa sensible per afrontar aquesta final de la Supercopa, que suma les de Bernardo Silva, que va quedar fora de la convocatòria, i Rubén Díaz. Encara en futbol, l'Espanyol ha fet oficial el fitxatge del davanter Pere Milla, procedent de l'Elx. El lleidatà es converteix en la primera incorporació del club blanc i blau en aquest mercat d'estiu i signa per les pròximes 4 temporades. Tot plegat el dia que Espanya s'ha classificat per la final del Mundial Femení de Futbol per primera vegada a la història. Ho ha aconseguit després de derrotar Suècia per 2-1 amb fins a 8 jugadores blaugranes sobre el terreny de joc. A la final de diumenge s'enfrontaran el guanyador del xoc entre Austràlia i Anglaterra, que es disputarà demà a partir de les 12 del migdia, hora catalana.
I el temps durant tota la tarda es mantindrà la tranquil·litat i el domini del sol, tot i que els núvols no acabaran de marxar i de cara al vespre fins i tot es podrà escapar algun ruixat o gotellada de poca estona al Pirineu. L'ambient continuarà aixafogós a la costa i a l'interior es mantindrà la calor intensa amb molts termòmetres entre els 30 i els 35 graus fins que no comenci a fosquejar.
Estiu. Estiu a RAC1.
Comencem aquesta tercera hora del Versió, insistim, versió avui diferent, especial, recuperant alguns dels moments que ens han deixat aquestes primeres tres setmanes i escaig, tres setmanes i poquet, perquè és 15 d'agost i estem tots... On és tu, Pris, per exemple?
Jo estic de festa major.
Festa major.
No em facis dir on exactament ara, però...
Intenta... A veure, no, eh?
Per Reus, jo estic per... On vols que estigui jo?
Vicente, on és vostè ara?
Pues es que pues, no, queríamos saber si nos invitaba ahí a Reus a bajar, estamos esperando la invitación formal en la comunidad.
La semana que ve.
A ver si nos invitas, ¿eh? Ya, y nos das unas avellanas o mejor un frangélico, ¿eh?
No es gaire de Reus,
claro,
el frangélico.
Un fresquito, que apetece ahora.
Ya, els trucaré, tranquils, els truco.
A veure si tenim sort, Titi, i aconseguim que es desdobli de Vicente en aquestes dues setmanes i escaig que falten.
Però què quieres? No entiendo.
No, ja ho aprendríem, si ho entenem tot, també. Vull dir que jo vull assistir, aquest sí. Desdoblament, aquest moment en què se separa, com si a mesos que són, que venen...
Però és que soy su vicepresidenta.
Ja, sí, però...
Has mirat l'autocar per ir a Reus?
Però no és su Tamagotchi, vull dir que pot...
Ara lo miro, Vicente.
Ah, vostès van en autocar, eh?
Bueno, l'hemos fletado.
D'acord.
Doncs va, ara recuperem una conversa que vam tenir relativament fa poc perquè, clar, han passat 3 anys i mig, no? Han passat del moment que va esclatar el Covid, que per tant va començar aquell estat d'alarma i que ens van confinar. I és un home amb qui vam parlar moltíssim durant tots aquells dies, setmanes, mesos que va durar tot això, vaja, anys, que és el doctor Trilla. I aquest any, escolta'm, el vam trobar relaxadíssim, allà a Sitges, tranquil·lament, descansant, tenint 3 setmanes de vacances, que deia que en la vida feia que no ho recordava això ja, no sabia ni que existien tantes setmanes de vacances. Doncs bé, vam poder tenir aquell moment de desconnexió amb ell i poder parlar de Covid, lògicament, i d'actualitzar una mica la situació, però de passada conèixer una miqueta millor l'Antoni Trilla, i per tant és un bon moment també per recuperar aquella conversa. Va. D'aquí a un minut serà 6:15 de la tarda. Ara fa 3 anys d'aquell estiu de restriccions severes a causa del Covid que amb el temps hem anat deixant enrere fins al punt que a dia d'avui no hi ha pràcticament cap element que ens el recordi. I dic pràcticament perquè la setmana passada sí que és cert que vam parlar d'un repunt de casos, tot i que lògicament la situació no té absolutament res a veure amb el que passava aleshores. I si no, que li preguntin a qui ja ens escolta, que d'aparèixer pràcticament cada dia a mitjà, ara li preguntarem, ha pogut anar recuperant el seu dia a dia habitual pre-Covid, diguem-ho així. En parlem amb l'epidemiòleg de l'Hospital Clínic i Catedràtic de Salut Pública de la Universitat de Barcelona, el doctor Antoni Trilla. Doctor Trilla, com està? Bona tarda.
Molt bona tarda, molt bé. Disfrutant de les vacances.
Home, miri, parlant de normalitat, sí, fins i tot en això també, no? Hi ha hagut normalitat?
Sí. El que dèieu, afortunadament, tot i el repunt de casos que demà sortiran les dades, aviam si continua, s'estabilitza o el que sigui, doncs la tònica general és el virus segueix entre nosaltres, però en una situació de normalitat, en el sentit que, com heu dit, doncs, pràcticament no hi ha restriccions i els casos majoritàriament, afortunadament, són ja lleus majoritàriament.
Miri, ara li preguntaré, evidentment, per temes de Covid i com tenim la famosa pandèmia, vaja, que potser ja no és ni pandèmia, no? Que ara ja l'hem de tractar d'una altra manera.
Encara li podem dir pandèmia per l'extensió que té arreu del món. De fet, aquesta és la situació. El que no és ja, clarament, i així ens va dir ja oficialment, és una situació d'emergència sanitària. Això clarament ha passat.
Clar, però d'ocupar el 100% del seu dia a dia, ara quin percentatge ocupa el Covid de la vida del doctor Trilla?
No, ocupava molt de temps perquè són moltes hores a l'hospital. La feina principal nostra era intentar protegir els treballadors sanitaris i també intentar veure com evolucionaven les mesures de protecció per la població. La veritat és que sí que vam tenir molta exposició en els mitjans, que sempre heu estat molt amables, però jo crec que hi havia molts dubtes. Nosaltres també teníem molts dubtes i, per tant, intentàvem respondre de la millor manera i ara segueixo llegint cada setmana tot el que va apareixent sobre la Covid, anem mirant una mica com van les evolucions d'aquestes dades que comentàveu, com tenim l'hospital i preparats per veure a la tardor que segurament la població de risc, amb tota probabilitat, es recomanarà que també es vacuni igual que es vacuna de la grip, per exemple, pues que també es vacuni encara de la Covid aquesta tardor, té tota la pinta.
Doncs això li preguntaré, però ja que em deia que està de vacances, i el que li deia jo, no? Aquest és el primer punt de normalitat establert, de que finalment han pogut fer vacances, de que no sé si les llistes d'esperes també han pogut seguir el seu curs, no? Allò que dèiem que es van haver d'interrompre, perquè lògicament la urgència era una altra aleshores.
Sí, sí, realment el sistema sanitari va patir un doble impacte, l'impacte més bèstia, per dir-ho amb una paraula poc científica, però més important va ser l'arribada de la Covid, especialment les primeres onades, després l'adaptació en aquesta situació, que en alguns moments va ser molt crítica, ha portat lògicament a que s'enredarissin determinades intervencions quirúrgiques, proves diagnòstiques, tot això s'ha intentat anar recuperant, tenint en compte que la Covid ha ocupat una bona part de la nostra feina aquests 3 anys i encara, evidentment, segueixen havent-hi llistes d'espera amb determinades intervencions, les urgents o les que estan més, diguéssim, dintre d'un temps més curt, aquestes s'han recuperat totes bé i ara hem d'intentar encara fer un sobreesforç per poder, diguéssim, recuperar algunes coses que encara van endarrerir. Sí, sí.
Per tant, si parlem del Covid avui en dia, doctor, com ens hem de referir? Com allò que ja tenim sota control, allò que encara ens preocupa, totes dues són correctes a l'hora de parlar així del Covid?
Sí, jo diria que en un examen diríem les dues són bones.
Marcaríem en les dues, eh?
Sí, jo diria que ens hem de preocupar, però no ens hem d'alarmar i hem d'anar seguint veient una mica com evoluciona. El virus aquest ens ha fintat moltes vegades, ens ha donat pistes de que anava cap a un cantó i ha anat cap a l'altre i això ens fa... ara és més estable, ja portem molt de temps amb la mateixa variant o amb una variant molt semblant, amb petites variacions, que és l'Omicron, i això ens dona una mica més diguéssim, d'estabilitat en el sentit que no esperem grans sorpreses, que sempre són possibles. Aquest és un dels problemes que tenim, mai podem dir tot o res, o això no passarà, per tant hem d'estar atents, però tot fa pensar que entre el que coneixem més, les eines que tenim i totes aquestes coses, doncs la cosa està bastant més controlada, òbviament.
Ara parlava de vacunes vostè, de bé la temporada de tardor, tardor d'hivern, haurem de començar a pensar en l'etapa de vacunacions o en la campanya de vacunacions per tothom. Jo li he de dir que m'he perdut també, eh? Jo ja no sé quantes vacunes ens hem de posar, per quin hauríem d'anar, qui s'ha de vacunar i qui no. Parlava dels col·lectius de risc, vostè.
Bé, bona cosa, perquè fins i tot nosaltres de vegades hem perdut el compte, ara, això no me'n recordo si és la quarta, si és un reforç, si és un lío, no? Jo crec que això, el millor que podem fer és fer net, i a partir d'aquesta, com a mínim aquest any, la recomanació oficial, que pràcticament ja s'ha establert arreu d'Europa i ara falta aterrar-la a cada país, diguéssim que esperem que dintre d'Europa sigui uniforme, però sempre hi ha petites variacions, és anar a pensar en dues situacions. Una, la població de risc, que aquesta està relativament ben definida, és gent de més de 60 anys d'edat. Això val pràcticament igual, pràcticament, hi ha petites diferències, però per la grip i per la Covid, de manera que això ens simplifica una mica les coses. Aquesta, l'edat és un dels més importants, quan més edat tens, més risc de tenir malaltia greu. Segona, les persones que tenen malalties greus, que estan en tractaments pel càncer, que han sigut sotmeses a un trasplantament, que tenen malalties que fan que la seva immunitat estigui alterada pel tractament o per la pròpia malaltia. Les dones embarassades, aquest també és un grup de risc, i qualsevol altra persona, tingui l'edat que tingui també una malaltia crònica, diguéssim, prou important, tipus doncs una insuficiència respiratòria, un problema cardíac, que sigui diabetis, que tingui una gran obesitat. Aquestes, quan es pregunta al metge i sabrà si la llista està associada a un risc més alt de patir complicacions de la Covid, i aquests seran els grups de població als quals amb tota probabilitat es recomanarà la vacunació aquesta tardor. Llavors aquí ve el que comentaves. I quina vacuna em tocarà? La d'aquesta tardor. I ja està. I és com la de l'any. Ja crec que ens tindrem que recordar. Aquest any me l'he posat, l'any que ve me la tinc que tornar a posar, i com la grip, que no saps, no te'n recordes quantes t'han posat, perquè de moment serà una vacuna que probablement, tant la de la grip, que ja ho és, com la de la Covid, serà com la vacuna de la tardor per prevenir algunes de les infeccions més freqüents a l'hivern, entre elles la Covid i la grip, no? La resta de la població, tots els altres, que afortunadament són joves, estan sans o tenen malalties poc importants, aquests, jo diria que el més probable és que el que es vulgui vacunar, que es vacuni, i el que no es vulgui vacunar doncs no té cap recomanació especial de vacunar-se, perquè en cas de patir la Covid la probabilitat de que la malaltia es compliqui és molt baixa, i per tant, bueno, és una cosa, una decisió personal. Hi ha gent que diu, jo, a pesar de tot, em vull vacunar, perfecte, i la resta sí que són grups de risc en els quals està demostrat que la probabilitat de que la malaltia es compliqui, o sigui, més greu, és més alta, i la vacuna els pot oferir, de fet, els ofereix aquesta protecció.
De fet, un dels fets que més preocupava de del Covid era les seqüeles que podia tenir, físiques, cert, sí, i psicològiques. Jo li preguntaré per les físiques i sobretot aquest Covid persistent. No sé si tenim dades de quanta gent li ha passat, és a dir, quanta gent us ve amb el Covid persistent, i si hi ha manera de erradicar-ho, això també, de tractar-ho.
Sí, sí, aquesta és una de les altres càrregues, diguéssim, que ens ha deixat aquesta nova malaltia. Abans parlàvem de la pròpia malaltia, parlàvem de les llistes d'espera i de l'alteració del sistema sanitari en el seu funcionament normal. Després hi ha aquests casos que diem símptomes persistents després de la Covid, o Covid de llarga durada, que depèn una mica de com es defineix. És una malaltia o una situació que encara no tenim ben caracteritzada. Ja ens agradaria, és a dir, hi ha molts símptomes, centenars de símptomes que s'han associat en aquesta situació. No tenim encara un marcador biològic, allò que et fas una prova, per exemple, saltant a la malaltia aguda, et faries la PCR, si la PCR és positiva, doncs raonablement tenies la Covid, però amb el Covid persistent o símptomes post-Covid no hi ha encara un marcador biològic que et permeti afinar més el diagnòstic. Per tant, és un terreny encara una mica difús i que s'està treballant per intentar caracteritzar, i probablement no estarem parlant d'una única malaltia, sinó diferents símptomes, diferents grups de símptomes que configuren aquesta situació. I com has dit molt bé, hi ha gent que pateix seqüeles molt físiques, altres que són més neurològiques, i tot això encara s'ha d'acabar de caracteritzar bé. Manera de prevenir-ho o de tractar-ho? La millor manera de prevenir-ho és no patir la Covid, però clar, això el que li toca. La segona millor manera de prevenir-ho és vacunar-se. S'ha vist que les persones vacunades tenen menys incidència d'aquestes complicacions, diguéssim, a llarg termini o de llarga durada. I la tercera és que encara de forma experimental, i per tant és una línia que ens dona molta esperança però que encara no tenim, algun medicament que s'utilitza per tractar la Covid, un antiviral en concret, es podria també donar, i potser així es reduiria la possibilitat de que tinguessin seqüeles després de la malaltia. I s'està investigant amb molts altres possibles tractaments. Certeses? No, perquè és un camp molt difús, hi ha moltes diferents símptomes, però jo diria que petites passes, ja ens agradaria que fossin molt més contundents i més grans, però petites passes endavant a una situació que per algunes persones, per la majoria, afortunadament, és relativament molesta però transitòria, però que per altres persones es pot deixar tocats durant molts mesos i anys ja.
Mm-hmm. Miri, aprofito que em treu el tema de la investigació. Lògicament, és una malaltia que fa ni 3 anys i mig que va començar, mm-hmm, o 3 anys i mig clavats que sí, tot sí, just va començar, i en temps de rècord s'ha investigat, s'ha aconseguit, més o menys, no diré erradicar, però sí normalitzar aquesta malaltia dins el llarg llistat de malalties que tenim en el nostre dia a dia, d'acord? Per on va la investigació del Covid ara? Perquè, evidentment, es continua investigant. On hi ha el focus de la investigació posat ara en qüestions de Covid?
Sí, són diversos aspectes. Un aspecte és com podem millorar els sistemes de vigilància epidemiològica, és a dir, com podem detectar abans o caracteritzar abans, fer millors pronòstics, millors models de cap a on va. Això també té una importància cabdal, conèixer millor el virus, i per tant segueix treballant amb augmentar, no és una novetat tecnològica, però sí amb augmentar l'anàlisi genètic, l'anàlisi genòmic del virus, l'empremta digital. Això és com medicina forense, hem de saber exactament quin virus està circulant per veure què està passant. Això per una banda. Per altra banda, se segueix investigant amb millors vacunes, noves vacunes, vacunes que poguessin ajudar a tallar la transmissió, que en aquestes vacunes que tenim ajuden molt a reduir la gravetat, però també ajuden a tallar la transmissió, però no el suficient, fins i tot vacunes que poguessin agafar diferents virus, no un únic virus. Ja saben que les vacunes habitualment es fan amb una o dues soques del virus que creiem que pot ser més freqüent, doncs hi ha la possibilitat, no encara immediata, de tenir vacunes que agafessin més tipus diferents de virus, el que s'anomenen vacunes universals, en aquest cas, tant de la grip com de la Covid, i finalment s'està treballant i molt des del punt de vista genètic, bioquímic, amb assajos clínics, intentant buscar proves diagnòstiques, diagnòstiques amb això que encara ens és fosc o gris, com és el síndrome Covid de llarga durada. Hi ha ara assajos en marxa també arreu del món que intenten esbrinar doncs, qui té més risc de tenir això, per què i com es pot intentar aturar, prevenir o revertir, que són les tres possibilitats que s'intenten tirar endavant. No? Molta gent està treballant encara amb la Covid i la veritat sigui dita és que hem tingut molta sort, també hi ha hagut molta inversió i molta col·laboració per poder arribar en aquesta situació, però això també té beneficis fora de la Covid. És a dir, també s'ha donat un salt qualitatiu i quantitatiu molt important amb vacunes i amb altres tipus de recerca que ens pot ajudar a entendre millor i a prevenir altres malalties víriques, fonamentalment en aquest cas.
Amb aquest termini, amb aquests 3 anys i mig que ara comentàvem, que és des que va començar el Covid fins al dia d'avui, és a dir, on som ara, vostè evidentment haurà estat en molts gabinets de crisi d'aquella època, no? De fa 3 anys i mig, i ostres, què tenim entre mans? No ho coneixem, no sabem què passarà, s'haurà d'investigar recursos, tots els que hi havia i més es van posar sobre la taula, de tots els escenaris que es van plantejar ara fa 3 anys i mig, és a dir, hi hauria un escenari molt optimista, un molt pessimista. On som ara? En quin escenari som ara?
Jo crec que estem en un dels bons escenaris, encara que és un escenari de transició, és a dir, no sabem encara cap on va o cap on acabarà o quan i com això ja serà normalitzat, que vol dir que seguirà probablement entre nosaltres, però ja incorporat, diguéssim, per entendre'ns, el primer equip de virus que ens donen la llauna cada hivern, però que els coneixem a tots, i per tant ja sabem com van, encara no ho tenim clar. Jo crec que aquest és un molt bon escenari, especialment si, com comentaves, les reunions que teníem cada dia a l'hospital durant les pitjors fases de la malaltia, la nostra primera preocupació va ser quan sabrem exactament això què és i què va, la segona és si tindrem vacunes i les vam tenir, i a partir del moment de tenir les vacunes, i és un avenç importantíssim en ciència, però les vacunes no serveixen si no te les poses, i per tant també va haver-hi una resposta molt bona, extraordinària, de la nostra societat que es va vacunar massivament, i entre els que es van infectar ara o abans, els que es van vacunar ara o abans, ara tenim una situació d'immunitat bastant bona, que encara no ens permet un control al 100% de la malaltia, però una situació, diria, caracteritzada per un escenari de transició. Hem sortit de la fase més crítica i caminem, no sabem encara amb quina rapidesa, a una estabilització amb la qual aquesta malaltia, doncs, creiem que es comportarà de forma més previsible, que el virus, probablement les seves mutacions, es podrien fins i tot anticipar una mica, o disposarem d'eines que permetin cobrir diferents possibilitats. I jo diria que també és molt important començar a tenir llum o esperança i coneixements més precisos d'aquestes complicacions post-Covid, que són realment complexes d'entendre i de tractar.
En tot cas, és un escenari que aquell març del 2020 hauríem signat.
Sense mirar directament, eh? El primer escenari nostre és que no tindrem vacuna fins aquí 2 anys.
Sí.
I la vam tenir el mateix any. I 2 anys era una previsió extraordinàriament optimista. I les vam tenir pràcticament a finals del primer any. I això no havia passat mai abans amb cap malaltia infecciosa, i menys amb una situació d'emergència sanitària mundial com era aquesta. De manera que segur que tots firmàvem... Bueno, jo firmàvem, jo particularment allò que firmes, però no m'ho crec, no? Que dius, però sí, afortunadament, les coses han anat molt millor del que podien haver anat. No?
Sí, com sigui, i ja rematant el tema del Covid, podem dir que vivim en normalitat, a més, normalitat de no fa tant, perquè les mascaretes van sortir dels carrers el mes de febrer, avui ho miràvem, que encara pensàvem que era molt més enllà en el temps, però no, és que fa només aquests 6 mesos que es van treure dels carrers, i l'últim fins i tot ha estat les farmàcies, que era aquell petit reducte que faltava, farmàcies i hospitals, que encara les mantenien, i fins i tot a farmàcies doncs, també van sortir. Per tant, podem dir que vivim amb normalitat. No sé si que algun país o vostè té constància que encara tingui restriccions a l'hora de viatjar, per exemple, que demanin algun test o el passaport.
Crec que, en general, almenys el que és la Unió Europea, no. I probablement hi ha algunes petites diferències amb algunes coses, però jo crec que tot, no sé exactament si algun país encara demana els certificats de vacunació per entrar, és possible. Però realment això, com dius tu, ens ha portat a una normalitat que s'assembla molt a l'anterior, que sempre ho havíem dit, hem de tornar a la normalitat. Jo crec que no és exactament l'anterior, és una nova normalitat amb la qual, si més no, hem guanyat una cosa que és molt important pels éssers humans, que és experiència del que hem viscut. Un dels problemes que teníem nosaltres, que, diguéssim, explica-li la gent que és una pandèmia quan ningú de nosaltres ha viscut una pandèmia de nivell mundial, no? Perquè l'última és del 1918, la mal denominada grip espanyola. Sí. I això ja ningú, o no està viu, o pocs queden molt vius, i ningú se'n recorda. I ara jo crec que, per exemple, si tinguéssim la mala sort de que pot ser, que en un moment determinat empitjorés la situació i es tornés a donar una recomanació, escolti'm, s'ha de fer això i això perquè ara ha pujat, s'ha descontrolat una mica i potser estarem dues o tres setmanes amb una certa restricció. La gent ho entendrà molt millor perquè ja ha viscut, i moltes vegades amb dolor i amb familiars propers, el que suposa una situació d'emergència. De manera que hem guanyat experiència, hem guanyat coneixement, i per tant estem en una millor situació, fins i tot mental, per enfrontar-nos a un problema hipotètic en el futur, que esperem que tingui molt a venir o que no vingui, però que amb tota probabilitat algun mes, algun ensurt més tindrem. Esperem que trigui molt de temps, això sí.
Parlant de viatges, vostès de viatges llargs o no gaire?
No, per la feina de vegades em toca viatjar en alguna reunió, però sempre intento fer, com aquell que diu, anada i tornada el més ràpid possible. Evidentment podeu entendre que després d'aquests 6 anys el que vols és no moure't de casa. No moure't de casa. I hi havia un acudit del Calvin i el Hobbes, aquella tira que sortia a La Vanguardia, que estaven els dos a l'estiu sota un arbre, i un li diu a l'altre, diu, què fas? Dic, estic escoltant com se m'atrofia el cervell. No, jo crec que això és el que m'agradaria, no? Dius, no faig res.
Oh, bueno, vostè és complicat, perquè clar, si el va alimentant amb llibres, suposo que deu tenir algun llibre, no?, ara mateix, sobre la taula. Vostè és dels que va llegint, encara.
Sí, no, jo llegeixo, a més m'encanta molt llegir, no? I bueno, no sé si és un encert o un error, però llegeixo coses que tenen que veure moltes vegades amb això, medicina, història de la medicina, especialment bitxos. També m'agraden molt les novel·les de misteri, de com es diu això, d'assassinats, policies, forenses, aquestes coses m'agraden força, i després de tant en tant pues veure també una mica la tele, posar-te al dia i descansar, fonamentalment.
És dels que els agrada el true crime,
Ah, sí.
És el seu guilty pleasure, que en diuen. No sé si ens pot recomanar doncs algun llibre o alguna sèrie que estigui veient ara, que li estigui agradant.
Vam veure una sèrie, anem molt endarrerits, i a més, com que allò que estàs cansat, afortunadament ara amb la tele, pues jo crec que un capítol normal d'una sèrie ens pot durar 4 dies, perquè si vaig a dormir, o la meva dona o jo, tu t'has adormit i ara què ha passat? Pues no ho sé, tornem enrere, no? Vull dir que aquestes coses passen, però és un avantatge, perquè si no et costa, no? Mira, vam veure una sèrie anglesa que es deia Sherwood, que anava precisament d'una sèrie de crims que passen en l'entorn del bosc de Sherwood, que era el del Robin Hood famoso, no? Sí. A Nottingham, que estava força bé, perquè les sèries angleses estan, bueno, a mi m'agraden força. També n'hi havia una altra que estava bé, que tenia que veure amb un inspector que es diu Morse, com el sistema de senyals, que tenia que veure amb crims que passaven a la ciutat d'Oxford, que així és molt acadèmica, i hi era un inspector una mica particular, com tots aquests. Però bueno, aquest tipus de sèries que són bàsicament, diguéssim, intranscendents o que estan bé per distreure't a l'estiu, doncs ens intentem seguir-ne alguna i anar tregant capítols, però dic amb aquest ritme, diguéssim, caribenyo, vull dir, tranquil·litat.
I no sé si, doctor Trilla, perquè coneixem la seva faceta laboral, si el podem imaginar, què sé jo, en una festa major, ballant una mica, o vostès dels que s'asseu a la taula i deixa passar l'estona?
Segona opció, habitualment. però ja de petit, vull dir que no és una cosa que, diguéssim, que em vingui de gran. M'agrada molt el contacte amb la gent i m'encanta, però socialment sóc d'aquests que no es mou gaire, i especialment una de les meves grans, diguéssim, allò que dius, ai, què t'agradaria haver fet millor? Doncs m'hagués agradat més que m'agradés ballar i que sapigués ballar, però sóc absolutament negat, de manera que aquí prefereixo quedar-me amb una discreta cadira parlant de coses, perquè si sortís a ballar segur que seria ràpidament assenyalat, però no precisament per bo, per molt dolent.
Encara és a temps, encara pot fer-ho, home, encara. No, vaja.
Unes classes de ball.
Jo crec que el professor m'expulsaria ràpidament, sí, directament. Sí, sí. Segur.
Doncs, no sé, potser que passejant el podem imaginar.
Sí, això sí, passejant sí, passejo molt amb la meva dona, que també és metge, passegem els dos uns quants quilòmetres al dia, ara estem a Sitges, i això és a primera hora del matí, perquè es fa molta calor, lògicament, i a última hora de la tarda podem passejar i poca cosa més. També faig algun esport que ja fa molts anys que el practico i intento pues, també mantenir-me una mica, ara cada vegada pitjor, perquè ets més gran i ja tens menys habilitat i tal, però bueno, intentes mantenir una mica els hàbits aquests saludables, que bàsicament és caminar, fonamentalment, és el més important, no?, des d'aquest punt de vista.
Li queden moltes vacances o no, doctor?
Sí, aquest any sí, per primera vegada hem agafat pràcticament quasi 3 setmanes llargues, que normalment només fèiem 15 dies. Carai. I tenies que anar i venir, no, força bé, tindré temps a avorrir-me, segur, no.
Actiu com és vostè, jo crec que sí, que potser torna abans d'hora i tot, potser demana
no,
torna abans d'hora.
No em deixarà la meva dona, segur. Ja em deixa preparar les classes de l'any que ve i actualitzar dades i llegir coses, perquè això forma part també de que tu tens un bon temps per recuperar el que no tens i ho deixes tot preparat, però després vas una mica atrafegat i amb això pues, ja mantinc l'atròfia cerebral a un nivell acceptable. Ah,
així ho agrada, així ho agrada. Doctor Trilla, un plaer, de veritat, com sempre li diem, poder tenir aquests minutets per parlar amb vostè. Acabi de passar unes bones vacances i al setembre, doncs, a tornar-hi.
Moltes gràcies i si veniu per Sitges, pues, ja ho sabeu, aquí a passejar.
Això mateix, apuntat queda. Gràcies, doctor Trilla, una abraçada, que vagi molt
bé. Una abraçada, moltes gràcies.
Ei, Pep, com vas? Bé, escolta, crec que m'he perdut. Sí. Tinc l'ubicació oberta al mòbil, però no hi ha senyal. D'acord? Sí, acabo de passar la rotonda i giraré cap a la dreta. Però després... Ah, doncs faré la volta. Tranqui. Merci, tio. Fins ara.
Parlar per telèfon mentre condueixes és una distracció que pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit.
Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Home, Lluís, et veig millor que mai.
És que he agafat un quilet.
Ai, i aquest cotxàs?
Doncs això, que he agafat un quilet.
Aquest estiu, si pagues un proveïment de combustible Repsol de 30 euros o més amb l'app Wilet, pots guanyar 1 milió d'euros. Agafar un quilet més t'escaurà d'allò més bé. Més informació a Repsol.es.
Sabies que climatitzar la llar amb aerotèrmia és 4 cops més eficient que amb una caldera de gas? I que si tens plaques solars és el millor complement per reduir encara més la factura? Contracta la teva aerotèrmia abans del 31 d'agost amb Solideo i emporta't gratis un termòstat intel·ligent. Entra a solideo.cat. Solideo, el poder de la teva energia.
Ai, sí, el doctor...
Què és això?
Sembla una balena donant a llum.
Sí, doncs és el senyor Trias.
No pot ser por la noche.
El megalodon. Ah, a veure. Li he de dir que pensava que faria més soroll.
Ho veu perquè no li van deixar fer, no?, el primer dia que va proposar.
Que sembla una
balena. Sí. Però sí que és cert que vam parlar de Megalodon 2, de l'estrena, i de fet ara ve una...
Són pel·liculons.
Un pel·liculon, absolutament. Dic que ara recuperarem moments d'estrenes, diverses estrenes, perquè hi ha hagut algunes pel·lícules sonades, algunes més que d'altres. De fet, Megalodon 2 és sonada per Pep Prieto. La resta, cadascú té les seves opinions. Però sí que ara entrem en uns moments en què sentirem unes quantes converses relacionades. Per exemple, la primera és aquesta, relacionada amb això, amb aquesta pel·lícula. Vam parlar amb una oceanògrafa que ens explicava d'on ve l'origen del megalodon, quan va acabar-se la història.
I va molar mogollón.
I va parlar del fons marí.
Sí, perquè va parlar de dofins.
Va ser com quan vam anar a l'aquari amb el col·le.
Exacte, perquè és el cram, ella. Ella és, sí.
Mira, precisament de dofins, no sé si era una conversa...
Parla de dofins assassins.
Gaire per nens.
Aquell dia ens va... Ostres, aquella imatge dels dofins no és la mateixa, però...
Eren comportaments sexuals estranys.
Sí.
És veritat.
Com t'hem ambientat amb una música així com,
blup, blup.
Com del món submarí,
blup,
com,
blup.
Com si no, estigués... I ara...
No és la d'Albacete, no?
No és l'Albacete, és correcte. És una música per ambientar una miqueta que ara parlarem durant una estoneta de bestioles submarines, bestiolotes submarines com Megalodon, per exemple, també, i en parlem amb algú que hi toca molt d'aquests temes, saps? De fet, ja la tenim aquí a l'estudi, has vist aparèixer la Sílvia Giral, que és és que aquest no m'agrada la teva feina. No m'agrada perquè m'ha passat 6 vegades assajant el moment en què havia de trobar-me amb la paraula oceanògrafa al Centre de Recuperació d'Animals Marins, és a dir, el CRAM. Sílvia Giral, bona tarda.
Bona tarda.
Un aplaudiment.
Hola, Sílvia.
Oceanògrafa. Et costa tu dir-lo aquest nom o no?
No, jo estic molt acostumada.
Ja ho sé, ja ho sé. Buscava una mica de suport.
Si vols et dic així,
Gràcies.
Si vols jo dic James... Statham.
A veure, explica'm, Sílvia. No, aquest home és un enamorat, i com ell n'hi ha molts, de Megalodon, d'aquest tipus de pel·lícules, però específicament de Megalodon, que a més sí que té el seu moment en què va ser una bestiola real al nostre planeta, però clar, això fa molt de temps. Explica'ns una mica la història de Megalodon, quina és?
Aviam, el que passa amb Megalodon i una mica el que dona aquesta fanàtic és el tamany que representa aquest animal dintre del medi marí. És clar, és un dels animals més grans que ha habitat el nostre medi. Mm-hmm. I, a més, que l'acompanya una de les grans boques que s'estudia a nivell científic actualment, perquè una miqueta el que s'està buscant és de què s'alimentava aquest animal i com era aquest animal dintre del nostre medi marí. Què passa amb tot el que són aquestes pel·lícules de taurons, Megalodon...
Dilo.
Exacte. Els que treballem en el medi marí i treballem amb els taurons marins són uns animals que estan molt mitificats com els grans animals que venen a menjar-nos quan ens fiquem dintre de les platges.
Sí.
I és justament el contrari. Són animals que són molt tranquils, que són molt respectuosos i que nosaltres no formem part de la seva dieta. Així que nosaltres que treballem una miqueta amb ells, ens encanta una miqueta aquests temes per desmitificar una miqueta que això que veiem a la pantalla no és la realitat.
No és cert.
No és el que passa quan ens fiquem dintre del mar.
A veure, jo començaré fent trampa. Digue'm una pel·lícula submarina que sí que t'hagi agradat.
Uf, aquesta em costa,
Sereneta.
No, tampoc.
Tiburón tampoc t'agrada?
Aviam, m'agrada com...
Ell és el bo, tots idiotes mereixen ser devorats.
M'agrada molt com estan fetes i m'agrada molt si miro només el que és el cine i com entreté. Si ja ho miro com la meva feina... em costen totes.
Totes,
perquè, totes en general. Mm. Perquè no s'ha fet una recerca o una búsqueda de com són aquests animals, potser una miqueta realment en els nostres mars.
Quan pensem en Megalodon, un animal enorme, no?
Mm-hmm.
Per fer-nos una idea, com era Megalodon de gran?
Podia arribar a ser fins a 3 vegades més gran dels animals més grans que nosaltres tenim en el nostre mar, com poden ser els taurons blancs o inclús les balenes. O sigui, són animals que són extremadament grans.
3 vegades més gran que una
balena.
Mm-hmm. No està malament,
és gran.
Una cosa bé.
Què passa?
Bé.
Té unes dents molt puntegudes que poden fer molt de mal. Però això no vol dir que el vulguin fer. A vegades és això el que confonem. Animals que tenen una boca que pot fer molt de mal, que són agressius. I aquests animals no ho són.
Era bona, potser la seva carn es podia menjar? Podien fer uns entrepans de megalodons?
Entrepans per 5 anys.
Es menjava el megalodon.
Sí. Es menjava.
Jo conec altres animals que no tenen dents i penses que no són, que no són ofensius.
Si
resulta que després et mosseguen per l'esquena, es diuen collboni o no.
Sí, d'acord, gràcies, senyor Trias. Treguis l'espineta clavada, de veritat li demano.
Superi
una miqueta ja. Superi una mica.
Hi ha tota la sardina, mentida.
Però, seguint amb megalodon, quan s'extingeix el megalodon?
Ui, fa molts anys.
Fa molts anys.
Sí, va ser en un període de glaciació, en què van baixar molt les temperatures, i aquests animals estaven... és molt característic d'ells que ells s'anomenen uns animals tipus de sang calenta, que no és lo típic que ens trobem en el medi marí, normalment és sang freda, però tots aquests taurons que tenen... que són més depredadors, que són els laminiformes, tenen aquesta sang una miqueta més calenta, necessiten aquesta sang perquè gasten una energia molt elevada, i un similar és el tauró blanc,
uh-huh.
És de la mateixa família que ells, i l'únic que necessiten és molta activitat per mantenir aquesta sang i poder alimentar-se correctament. Què va passar en aquell moment? Segurament, perquè encara s'estan fent tots els estudis i tots són hipòtesis, mai sabrem potser realment què va passar, és que aquestes baixades de temperatura, juntament amb la pèrdua d'alimentació i una competència en aquell moment amb el tauró blanc que ja existia...
Amb Jason Statham, no?
Exacte! Va fer que aquest animal desaparegués i s'extingís.
I escolta, quines proves teniu? Vull dir, perdó. Què teniu per estudiar els megalodons en aquest cas? Què se n'ha preservat?
Clar, el que més es preserva normalment són les seves dents, és el que més es manté, i tot el que és la forma de la mandíbula i el seu esquelet. Normalment el que es fa és buscar aquesta formació d'aquestes dents, i amb isòtops, que és un tipus de tècnica, pots treure una miqueta aquesta alimentació i com era el seu dia a dia.
És curiós, per aquests dies que s'estrena Megalodon, és notícia un altre bitxo de l'època, que es tracta, a veure si ho dic bé això, perquè és un nom, és el Perucetus colossus, que diuen que és una balena enorme, potser la més gran que s'ha o que ha viscut a la Terra, i que ara hem trobat restes d'aquesta balena.
Sí, s'han trobat fa, a més, molt poc.
Sí, sí, és notícia d'aquests dies.
El que passa amb aquesta troballa, que és molt interessant, i la feina que estan fent els paleontòlegs és espectacular, és que no s'ha trobat sencera. Això tampoc...
Que potser també és d'agrair, no? Perquè segons com si trobes allò... Bueno,
sempre un esclat sencer et permet determinar si realment aquest tamany que ara mateix s'estima és real o no.
I què s'estima, de tamany?
S'estima més de 500 tonelades, que és molt... Molt,
el seu respecte, però era molt bona persona, segur. I no vull fer mal a ningú.
Clar, és molt inicial això, evidentment. Exacte. Si s'acaba de trobar ara
restes... El problema que s'ha trobat amb aquest és la densitat dels seus ossos, que això implicaria que potser no podria ser tan gran com es diu, perquè llavors no podria aguantar el seu pes amb la pressió que hi ha en l'oceà, i és una mica el que estan estudiant per poder determinar realment quin és el tamany d'aquest animal i com vivia, perquè aquesta densitat no és la mateixa que, per exemple, presenta les balenes o la balena blava, que és l'animal més gran que habita en els nostres mars.
On s'ha trobat les restes?
A Perú.
A Perú. Però no se sabia res d'aquest animal fins ara.
No, sí que s'han anat trobant sempre restes i s'han pogut fer diferents estudis, però unes restes d'un esquelet de tanta quantitat d'ossos no s'ha trobat fins ara, és el moment en què s'han trobat més.
Pep, ja tens, mira, d'aquí poc una altra pel·lícula, aquest cop amb una balena gegant.
Jo, la pel·lícula que estic esperant, i segur que la Sèvia ho sabrà per si ja, és la pel·lícula que es digui Tinturera. Perquè és una paraula que genera molt pànic i em fa molta gràcia, perquè teòricament, i això t'ho vull preguntar també, és un pànic infundat, sembla, no?
Buah, completament. A més, són animals que de tamany tampoc són molt elevats, les seves dents no són tan grans com ens imaginem, i són animals que, a més, són molt esquius amb l'ésser humà, ens detecten ells com una amenaça a nosaltres, tenen més por ells que nosaltres d'ells. I, a més, només s'acosten a les nostres costes, normalment, quan s'acosten és perquè tenen alguna problemàtica, o normalment són femelles que estan a punt de donar llum, també, perquè a vegades passa això, o cries que hi han nascut i abans d'entrar entren a platges. Hem d'entendre que aquests animals han viscut a les nostres platges des de fa molts de temps. El que passa ara actualment és que tothom té un mòbil a la mà i és molt fàcil gravar-ho i que tothom ho vegui. Sembla com que ara passa molt, però no passa més del que ja passava.
És a dir,
no,
estem veient els mateixos casos que hem vist sempre.
Sí, o sigui, aquests animals s'acosten a costa. Ja s'ha d'ajuntar moltes coses perquè algú el vegui i a més es pugui gravar. Però ara mateix, que tenim més facilitat, pues això es queda més gravat i tothom se n'entera. Però sempre han estat.
Però dius que no són perillosos, però quan veiem les tintureres tothom corre,
I què has de fer si veus una tinturera? Dir-li, sí que m'ha dit la Sílvia que ets bona persona i que no em mossegaràs. Em quedo quiet o...?
Hem d'entendre que aquests animals no estan acostumats a nosaltres. És a dir, nosaltres per ells els hi suposem una amenaça. Si nosaltres el que fem són moviments molt ràpids, ens espantem, el que farà ell és notar-ho com si fos una amenaça, com si algú anés a atacar. I allà és com podem tindre un problema. Si nosaltres ens quedem quiets, ens n'anem tranquil·lament. Sé que fa por,
No, clar, sí, és que avui, ja hem començat avui amb les abelles, que t'has de quedar quiet, tal.
Els ossos.
Els ossos també, i ara aquí les tintureres, vale, fantàstic, sí, t'has de quedar quiet.
Sí, nosaltres, i sortir del medi, més que res, més per la nostra protecció i també per la d'ells, és una protecció mútua, perquè nosaltres no fem alguna cosa que ell pugui detectar com una amenaça i ens pugui atacar, ni nosaltres fer alguna cosa contra ells, que amb a qualsevol atac podem fer que aquests animals, per exemple, necessiten un moviment constant. Si evitem aquest moviment, poden ofegar-se. Així que tot el que sigui una acció nosaltres també amb aquests animals pot provocar més danys a ells que nosaltres.
Però estàs demanant de l'espècie humana una cosa molt difícil, que és pensar en aquell moment. Si veig el bitxo, eh?
Home, no és fàcil perquè és un moment de pànic que et pot entrar i que et dona per fer el que no s'ha fet, justament. Però sí que és cert que et dona per intentar anar de ràpid i fugir d'allà.
Una mica la culpa la tecna en aquestes pel·lícules de les que estem parlant.
La culpa és del cine.
No, tot, amb tot, sempre la desinformació també va molt de la mà, perquè no, abans la gent no es mirava el medi marí, no era la, ens mirava més la terra, i ara ens comencem a fixar com si fos tot nou, però fa molt de temps que estan allà. Però sí que és veritat que aquest tipus de mitificació del tauró que es vol menjar l'humà, que si ens fiquem a dintre del mar ens atacaran, fan totes aquestes pors que són infundades. Jo he treballat amb ells, no hi ha cap tipus de problema.
Tu has tingut taurons a prop, eh?
Sí, taurons més grans que una tintorera, i no hi ha cap tipus de problema. Són animals molt respectuosos, que a més tendeixen a deixar-te inclús ni acostar-se molt a tu, perquè et detecten com a algú que no saben què és, i ja que no saben què és, millor no acostar-s'hi. I en el cas de les cintureres són de les que més.
El Pep necessita, perdona, necessita aquesta emoció a la seva vida. Sí. L'ha fet que no amb el cap. Tu vols que siguin perilloses, no?
A mi m'agrada pensar que són perilloses, així m'ho justifiquen, no ve d'entrar a l'aigua. Però perquè no vol ni una platja, no és que... Però,
sí, però... El problema no és l'animal, el problema és la música que ponen de fondo.
Què li passa amb la música, ara, a veure?
Tu pones la de tiburón sin la música i no deja de ser...
Exacte, poses una cançó com la del Foresté i dius, hòstia, que és bona gent aquest tauró. Hòstia, mira el tauró, com et diu? Ramon? Es diu Ramon o es diu... No sé...
Però sí que és
Toni. Ei, Toni, com estàs?
Hi ha reportats atacs de tauró a humans. Entenc que és en aquells moments de defensa, doncs, només, no? En què l'animal ja no veu una altra opció que defensar-se, i és el moment en què ataca.
A vegades, sobretot el que passa, normalment, veieu els atacs, són...
M'estic cagant ja només escoltant aquesta música.
Són surfistes, tipus d'aquest tipus d'atacs, normalment, i normalment va associat a que estan fent aquest surf a zones normalment de trencament d'onades, que és una de les zones on aquests animals, per exemple, deixen anar els seus ous. És un territori per ells molt controlat, i a més també tot i que els taurons veuen, la seva vista no és l'òrgan que més fan servir, i a vegades la silueta del que és un surfista sobre una taula és molt semblant a, per exemple, una foca o algun mamífer marí dels que ells s'alimenten, i a vegades tendeix a ser més un atac per provar aviam què és, però normalment no va associat a més d'un atac. No, els cops que han anat associat a més d'un atac són animals que potser l'alimentació està molt reduïda, i no és un atac buscat. Nosaltres no formem part de la seva dieta, i ells tenen algo que és molt important en els taurons, és que detecten la sang de les seves preses, i la nostra sang químicament és molt diferent a les seves preses. O sigui, també aquelles llegendes de
si
jo estic sanant, tot això és un mite. Vale?
És un mite
en el que ells detectaran una olor que els atraurà, perquè és una olor diferent a la que notaran al seu medi normal, però sí que detectaran que no és el composat químic no és igual que les seves preses normatives. Així que no és allò de sang i vinc nedant molt, molt ràpid a menjar-te. No, això ens no hem de començar anar traient i desmitificant una miqueta aquests animals, perquè són molt importants. I els atacs durant un any d'aquests animals són tan mínims. Hi ha animals que maten a humans, gossos, mosquits, hipopòtams, que maten milers de persones, i ens fixem en animals que potser en un any maten una persona.
Per si de cas, però si ens trobem un tauró...
Però clar, tots aquests gossos, mosquits, han vist pel·lícules que han perjudicat la seva manera de veure la realitat.
Si et trobes davant d'un tauró, li has de fotre un cop al morro, que això és el que diuen també. Pobre tauró, que aquí en aquest programa no s'ha maltractat cap animal.
M'estàs dient, Anna Pris, que tu donaries un cop al morro al tauró si te'l trobés.
A mi a l'aigua tampoc m'hi trobaràs gaire, ja
t'ho dic ara. Ostres, si et quedes ja per donar-li un cop al tauró, ja hem canviat moltes coses, eh? Sí, que em sembla bé, Però, aviam, sí que és una manera de fer que aquests animals se'n vagin, perquè ells tenen uns òrgans en la part del morro, que són les ampolles de Lorenzini, que és amb el que ells detecten el moviment i aquests compostos químics. Si tu els hi pares, ells detecten com que hi ha alguna cosa que no han detectat i giren. Clar, això si ho fas correctament, quan treballes amb ells, n'aprens a fer això, per exemple, perquè normalment no et venen a atacar, però sempre està bé saber-ho, però una mala acció pot provocar que aquests animals tinguin un problema. O sigui, tampoc no seria la recomanació principal. O sigui, intentem no acostar-nos a l'animal, ja no perquè ens vagin a menjar o a atacar, que això no passarà normalment, sinó perquè una mala manipulació pot fer molt de mal a aquests animals.
I a la inversa, Sílvia? És a dir, hem demonitzat els taurons. En canvi, hi ha altres animals del fons marí dels quals potser no en tenim tanta por i hauríem de tenir-ne, perquè aquests sí que realment són perillosos?
No, perquè són tots molt simpàtics, Xavi.
Hi ha animals que
són més agressius, n'hi ha altres que són menys.
Verinosos, ja, no?
Verinosos, hi ha verinosos, sí. Hi ha que fan... que treuen diferents substàncies, però alguns que a mi m'agrada a vegades també parlar és el tema dels dofins, perquè nosaltres ens imaginem els dofins com els animals més macos del món,
sí,
que anem a jugar amb ells, a les pilotetes, perquè els veiem en aquaris que estan fent aquestes coses.
Oh, no és... Hi ha excursions que organitzen excursions, vaja, per anar a banyar-te amb dofins.
Clar, això no seria lo ideal. Són animals que són socials i són la protecció social del grup és el màxim dintre la seva jerarquia. I si hi ha algun tipus d'amenaça, el que fan els dofins és agafar-te i ofegar-te, per exemple.
O sigui, es poden posar xocos, els dofins.
S'han reportat moltes violacions de dofí a humà, també. O sigui, són animals que no són agressius.
Però què?
Sí.
No puc tornar a veure Flipper de la mateixa manera, ara?
Ara us acabo de fer un change.
Però pots repetir l'última? Bueno,
que fan, sí, són comportaments sexuals dels dofins versus els humans.
Ostres.
Sí.
No, ni idea, evidentment, no hi ha res
de tot això. Clar, tenim la imatge d'aquella del dofí que salta amb la piloteta, clar. I que és, aquesta no és la imatge correcta d'aquests animals. Aquests animals, el seu comportament no és aquest. No els agraden les pilotetes, no salten, o sigui, sí que salten naturalment, però no fan aquests salts, no fan tots aquests moviments. I, a més, no és que siguin super mega agressius, però sí que no són animals tan sociables i tan macos com ens imaginem normalment.
No són els gossets del mar.
No. Això és un altre mite que tenim. Com en els taurons tenim el mite dels grans depredadors que se'n menjaran, tenim el mite dels gossets que són els dofins, que no és correcte.
I anem a les orques assassines.
Un altre, Ostres! El gran mite, també.
Hi ha una pel·lícula que es diu Orca de l'Orca Assassina, justament.
Sí. Això és una mica... amb culpa també de com es coneix en anglès, perquè sí que se la coneix com la
Killer Whale.
Sí, Killer Whale. Vale? Perquè ella mata balenes, a vegades, i mata també inclús cetacis. Què passa amb aquest animal? La seva manera de depredar és bastant agressiva. Les foques les treu de l'aigua, els hi va donant cops, o sigui, sí que el seu comportament és molt agressiu, però no versus els humans. Nosaltres tampoc formem part de la seva dieta, ni molt menys. També és una mica el gran mite, també alimentat una miqueta per aquests atacs a humans quan estan tancats a centres, però que no ve de que elles siguin agressives, sinó ve de que no tenen l'espai correcte.
Ho hem passat nosaltres amb elles, no?
Exacte.
L'impacte que nosaltres els hi fem. Hi havia un documental Blackfish, ara no me'n recordo si es deia així.
Sí. Que posa els pèls de punta, posa els pèls de punta.
Què has dit, perdona?
Fish and Chips.
No, gràcies. I The Cave, que també va de dofins, que us el recomano molt, perquè et canvia molt la percepció dels dofins. I de la relació de l'home amb els dofins i l'ensinistrament, que és el que deia la Sílvia abans.
Però ara que estem parlant de les orques, hi ha hagut últimament aquests mesos orques que atacaven velers.
L'altre gran tema, que és la Gladys, que se'ls diu, les coneix com a Gladys. Sí. Són orques que habiten dintre... que sempre fan el mateix recorregut, l'han fet sempre, que és per Portugal, de l'estret cap a Galícia, i el que passa que són... Hem d'entendre les orques com gairebé un dels animals més intel·ligents que hi ha dintre del medi marí, vale? I que a més té un comportament social també molt, molt gran i que s'està estudiant i encara no s'acaba de comprendre del tot. I el que estan fent amb els vaixells pot vindre de diferents motius. Un d'ells, el que més pes va agafar en un principi, és perquè es van trobar que aquests animals tenien unes ferides que s'havien fet per el que són atuneros pirates, sí, vale? Que normalment són velers. I clar, ells van entendre aquests velers com algo dolent, m'han fet mal, m'han donat ho fan amb una cosa d'electricitat, i van associar els velers a un atac que va passar. I clar, elles què fan? Van al costat del veler, el que fan és trencar el timó, que fa que no les puguis perseguir, bàsicament.
O sigui,
és un algú molt intel·ligent, però no ataquen els velers per vaig a menjar-me els humans que hi ha a dintre, ni molt menys.
Em vaig a defensar.
Exacte. Clar. És una manera, si tu amb les recomanacions que es fan, que és para el motor completament, tranquil, no t'acostis a aquests cetacis que hi ha, a més, va per llei, perquè són animals protegits per llei, no ens hauríem de gustar aquests animals, Aquests animals se n'aniran, com a molt curiós seran, perquè són animals que els encanta tocar i els encanta jugar amb tot el que troben, però no ens atacaran, no ens venen a atacar ni molt menys. És també una miqueta aquest mit a la que va haver-hi un atac i es va crear una bola gegant enorme. És també la juntura, sempre passa quan és temporada alta, hi ha moltes més embarcacions, realment moltes de les embarcacions que surten al mar no fan les coses com les haurien de fer, la legislació en aquesta part d'embarcacions s'hauria d'apretar molt més, perquè es fan es fa molt malament, realment. Un cop estem en el mar, és com, aquí estic al mar i no passa res, ningú em veurà i ningú passarà res. També tenim una miqueta aquesta imatge. I amb els cetacis en concret, tant amb els dofins, amb les orques i amb aquest tipus d'animals, tendim a acostar-nos molt, a volem veure'ls, inclús ens hi banyem, i això per elles és una amenaça. O sigui, elles no saben què volem fer amb aquest barco, si les volem atacar, ni res. I elles, al fi i al cap, el que fan és defensar-se. De nosaltres, que hem de recordar que som un dels grans mals d'aquests animals, per als que totes les seves poblacions estan desapareixent. Que a vegades tendim a veure els taurons com el gran assassí, no? Quan som nosaltres els que matem tonelades i tonelades de tauró cada any. I mentre que ells potser en maten 8.
No, deixa'm fer una última pregunta, perdona. Si arriben cetacis a la costa, que normalment doncs això deuen estar malalts, que a vegades veiem la gent que els intenta ajudar, què s'ha de fer en aquest cas?
Aquesta també és l'altra gran causa. Aquí a Espanya tenim la sort de que a cada comunitat autònoma hi ha un centre que se n'ocupa. Això vol dir que només trucant al 112 tot es fica en marxa. I hem començar a entendre també que a vegades els humans tenim una cosa que és com anem a salvar a tot el que ens trobem, sobretot en els animals. I veiem un dofí allà a la platja i diem, un dofí, vaig a salvar-lo, vaig a fer la gran salvació, que és ficar-lo
dintre de... I que em gravi algú.
Sí, això també és... va associat normalment, a més a més. Anem a ficar-lo dintre de l'aigua de mar. Què passa amb aquests cetacis? No és normal que estiguin a platja, que s'acostin. Normalment és que tenen algun tipus d'enfermetat, algun tipus de ferida, i s'han quedat endarrere del seu grup. Què passa? No saben alimentar-se, no saben hidratar-se, perquè tot ho fan en grup. Això passa que aquest animal arribarà a costa super... prim, sense cap tipus de... Bueno, que ja està a punt de morir. Si, a més, el que nosaltres fem és portar-lo dintre de l'aigua de mar, són animals que respiren per pulmons. El que passarà és que s'ofegarà, i és una de les morts més dures que existeix. Vale? Perquè el ficarem, ell no podrà treure el cap, que té l'espiracle a sobre, per poder respirar, i s'acabarà ofegant. I et dic, és una mort bastant dura per ells, a més col·lapsen, i el que és l'estrès dels humans al seu voltant pot fer que tots aquests processos metabòlics encara s'accelerin més i la seva mort sigui més per col·lapse, que encara també és bastant pitjor. Així que deixar tranquils els animals en general, els hauríem de començar a entendre que els animals salvatges, millor no tocar-los si no sabem què fem, i sempre, almenys aquí, i a molts països, sempre hi ha tècnics o persones que se n'encarregaran d'aquests animals. Així que actuar aquí en el 112, però en els altres llocs, el protocol que hi hagi. I sempre intentar seguir-lo. Tenim la sort també de que tenim els mòbils a la mà i podem buscar una miqueta de aquí tinc d'activar i ja està. I gaudir també de poder veure aquests animals, que no és tan normal, i deixar que els experts pues, actuïn.
Tot al revés una mica, eh? Ho fem? Una miqueta.
Hem vingut una miqueta
aquí. Però és cert que és un desconeixement absolut el que tenim del medi marí, i hi ha gent que dedica i que ens explica doncs, que Megalodon està molt bé les pel·lícules, però que...
No, m'ha quedat clar que la Sílvia va a favor del tauró.
És correcte, sí.
Llavors, és inquietant profundament tenir-lo al costat.
És correcte. Sílvia Giral, oceanògrafa al Centre de Recuperació d'Animals Marins. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
RAC 1.
Aquest any nou li demano salut, amor, i un escriptori.
Però si és setembre.
Si el teu any també comença ara, prepara la tornada a l'activitat a IKEA. I si ets d'IKEA Family i ets estudiant, tens un 10% de descompte a les botigues per compres de més de 100 euros a partir del 16 d'agost. Consulta les condicions a IKEA.es.
Atenció! Ocasión Plus obre nou centre de compra a l'Hospitalet de Llobregat. Ja són més de 75 centres a nivell nacional Ocasión Plus. 12 centres a Catalunya. Nova obertura a l'Hospitalet de Llobregat a Travessia Industrial 163 i a Igualada al carrer d'Alemanya 30. I a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa, no cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
El peix és un aliment que ens aporta molts nutrients, però cal que sigui fresc i de qualitat. A Supermercat Plus Fresc ens arriba el peix i marisc més fresc de la Llotja de Tarragona, la Ràpita i d'altres llotges del país. I en menys de 24 hores el tens a les nostres peixateries, on te'l preparem al teu gust. I si vols, te'l cuinem al forn sense cap cost afegit mentre tu fas la resta de la compra. El peix més fresc a Plus Fresc, el súper que t'estima.
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1,
continguts,
imatges,
xarxes socials,
passa per RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Aquest estiu, al cap de setmana, arriben les nits de sexe a RAC1. La revolució sexual. El podcast ara és un programa.
A l'estiu tenim més sexe que mai. Augmenta el desig. I la revolució sexual arriba a RAC1 amb continguts totalment nous.
Well, are you ready to go?
Aquest estiu viu el sexe a RAC1. La revolució sexual. Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada amb Van Alfonso i Rosana Carceller.
El podcast ara és un programa.
RAC1. Tots som u. Amb el suport de sexydream.es. Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1. Tots som 1.